Ràdio Maricel, a cel obert. Vinga, doncs, comencem per l'anècdota. L'anècdota és La Porta Blava, Charles Chaplin, Jackie Coogan. Joan Manuel Pajares, bon dia, bona hora.
Bon dia.
En Joan Manuel li agrada Charles Chaplin des de sempre?
Sí, des de sempre. Sempre ha sigut una icona. Bueno, les pel·lícules nosaltres, a l'edat nostra, pues bueno, és el que veiem. I bueno, Chaplin és el mestre, és un exemple a seguir, la dolçó que té, la seva imatge.
Doncs comencem per l'anècdota d'aquesta porta, que és una porta que s'ha fet molt viral.
Pues aquesta és una proposta que nosaltres tenim. Bueno, és un projecte que ja fa molt temps que tenim, i bueno, nosaltres ho volíem fa molts anys. Mm-hmm. Bueno, 4 anys vam estar treballant en una galeria al carrer Sant Francesc, Galeria Guerrero, no? Llavors ells van tancar. I bueno, nosaltres sempre, bueno, Sitges ha sigut per mi la bandera, diguéssim, de l'art i de la cultura i de tot en general, l'ambient, tot. I el projecte era, pues, bueno, tardora, poder-nos ubicar aquí per tenir el meu estudi. Uh-huh. I per tenir, pues, el contacte directament amb el públic, amb la gent, que normalment, pues, sempre els contactes se fan per internet, no els veus a la gent, no tens el caliu aquest, que poden veure les obres en directe. Llavors, pues, bueno, va ser, pues, treballar al meu estudi a Lleida, i és, bueno, i quan podem obrir el cap de setmana, pues, estem aquí, pues, batallant i obrint, i tenim obert al públic.
Seguim amb l'anècdota. Què ha passat amb aquesta porta? Bueno, perquè s'hagi fet tan viral, tan popular.
Home, aquesta porta ja quan la vam agafar estava molt deteriorada. I aquí han de fer alguna cosa. I bueno, enamorat de Sitges, pues, diu, bueno, el blau de Sitges, això és principal.
Ja. Uh-huh.
I després la icona de la nena, del xico de Charles Chaplin, que sembla que mira tothom que passa, és que l'està observant. Quan passa algú, mira, diu, sembla que m'estan mirant.
Mi, no?
I després és el Charles Chaplin l'ha utilitzat en molta obra també, i bueno, sempre hi dic que és un icono que és molt dolç, i que, vull dir, tothom que passa, és que moltíssima gent se fa la foto, dic, és que tothom passa se fotografia en la porta aquesta.
Obrim aquesta porta. La història de la relació amb l'art d'en Joan Manuel, quan comença?
Pues professionalment vaig començar l'any 2001 a Nova York. Vaig fer la primera exposició, vaig enviar currículums, fotografies, una galeria se va interessar molt, va ser el 2001, i bueno, me vaig traslladar a Nova York. Era, no a viure, però bueno, eren viatges contínuament.
Perquè abans del 2001?
El 2001.
Abans del 2001?
Abans del 2001 feia coses, però més que res no eren en plan professional. Vull dir, era un hobby, sempre l'he tingut, feia exposicions petites, però és el que diem a Lleida, el 2000-2001, pues, bueno, n'hi havia poques galeries, anaves passant per allí, pues, en restaurants, a alguna galeria petita, de col·laboracions a l'Ajuntament.
No et pensaves dedicar a això?
No, va ser, jo tenia la meva feina i anava, complementava una cosa amb l'altra, i, pues, bueno, i a poc a poc...
Una feina que t'agradava? O...
Sí, bueno, és la feina que tenia de sempre, de tota la vida.
D'acord.
I bueno, és una feina que era per portar, diguéssim, el sou a casa. Ja.
D'acord, però en canvi la vocació estava allà.
Sí, i la vocació estava, digui, pues, he de fer alguna cosa, perquè feies coses i la gent t'animava, pues, venga, que... I bueno, a Lleida sabia que no podia fer res. Lleida, llavors, pues, bueno, me vaig llançar. Dic...
Ho dic perquè, per qui ens escolti, clar, aquesta és una història que artísticament comença a una edat... Diguem-ne que...
Sí, avançada.
Avançada,
sí,
no?
Sí, ja 40 i pico d'anys.
O sigui que ningú perdi l'esperança, perquè...
No, això va.
Perquè si hi ha una veritable vocació,
exacte,
pot sortir en un moment determinat de la vida sense problema.
El que passa és que quan comences tard has de treballar el doble. Has d'aprofitar el temps s'acaba, i has d'anar més ràpid amb tot.
És a dir, mai havies considerat que això podia ser una feina?
No, mai. I després tot el que ha sorgit després de tot això, bueno, era impensable. El que han fet, perquè després, bueno, després de Nova York van tenir la mala sort.
Arribar a Nova York així al 2001,
sí.
Venint de Lleida.
Sí, pues allí nos van plantar en una galeria, i bueno, després d'aquesta exposició nos va sortir Art for Progress, que és un col·lectiu d'artistes de Nova York que col·labora amb l'Ajuntament de Nova York, i se van interessar per mi, bueno, vaig ser dels primers artistes que van començar amb aquest projecte. I amb ells estic fa, pues, des de llavors, que és el, diguéssim, el meu mànager allí, el meu amic.
D'acord.
I que l'envien molt tota l'obra.
Parèntesi, què és Nova York per un artista que especialment, diguem-ne, es mou en un art molt contemporani, molt, diguem-ne, molt actual des del punt de vista formal? Què és Nova York?
Home, Nova York és, bueno, és el top de... Per mi, o sigui, jo el que feia, abans d'arribar a Nova York no tenia res, jo vaig arribar a Nova York, me va canviar tot. Me va canviar el xip, me va canviar la manera de pintar, la manera de pensar, de treballar.
Res a veure amb el que
feia abans. El que feia abans, feia alguna cosa més de realisme, una mica de figurisme.
D'acord, més figuratiu.
Més figuratiu. I vaig veure els carrers aquells, les pintures, Ures. Perquè és un museu, el carrer és un museu dins del... Del que d'això vas per al carrer i vas observant tot, sigui pintura, sigui l'escultura, el que sigui, pues tot.
De tota manera, vas arribar a Nova York per el teu art anterior, per aquesta pintura més figurativa.
Sí, la figurativa.
O sigui, van agafar per allò i després resulta que allò va suposar un canvi brutal.
Va canviar. Quan vaig arribar aquí vaig canviar tot el xip, formats molt grans, tipus murals, molt tipus ja graffiti, art urbà... I bueno, ahí vaig començar a treballar i bueno, d'aquí la mala sort que després va ser l'atemptat
de les Torres Bessones.
Això va ser
el setembre del 2001. Setembre,
i després la segona exposició la vaig tenir al gener del 2002, gener-febrer, a finals de... I bueno,
era una altra Nova York.
Nova York estava esfonsat anímicament, estava la gent, després dels atemptats estava tot molt recent, molt... Però bueno, amb tota la sort que després també va sortir una altra galeria i bueno, van començar a treballar, però bueno, des d'aquí, des de casa, en obra i fent coses. I arreu de les exposicions de Nova York, un galerista francès estava a l'Aix-en-Provence i bueno, se va interessar molt per l'obra i allí van començar a França, va ser el despegue ja de...
Jo no sé, si algú ens escolta, pensaràs... Bueno, sembla, no sé si dic que relativament fàcil, però com si tot hagués vingut encarat en un moment donat.
Sí, home, fàcil és...
Un home que era aficionat a la pintura però que treballava. Que arriba un moment en què fa el pas i arriba a Nova York com qui... Sí, no diria com qui arriba a la cantonada, però és clar que arribar a Nova York no és qualsevol cosa.
Com a la Holanda, digues.
I que a partir d'allà, de Nova York, a França i de França, això ha anat així?
Sí, això sí.
Anat així.
És com si, jo què sé, agafes a la muntanya i llances la boleta de neu i vas rodant i
se va,
però en tot això, amb molta intensitat en treball, molt treball, molta dedicació, i bueno, a França van tenir un èxit, vaig estar 5 anys amb un galerista i van treballar molta obra amb el galerista i van començar a fer obra ahí. Van fer exposicions internacionals també, fires d'art a Estrasburg, a Nîmes, van començar a fer tota França, a París, i després, pues, bueno, arreu d'això, el que diem, en les xarxes socials, internet, pues, ja n'hi ha gent que s'interessa per la teva obra, i llavors pues, uns galeristes de Barcelona, Villa de l'Arte, pues, se va interessar perquè es feien moltes fires internacionals, i llavors se va interessar per l'obra, diu, pues, bueno, jo no t'exposaré aquí perquè ja tens una altra galeria que t'està exposant, però te vull portar per les fires internacionals. I aquí ja van començar pues, fires a Dubai, a Israel, a Singapur, a Miami, a Chicago, a tot Nova York, i aquí a Londres, París, tot.
Enlluer-ne una mica tot això, o no?
Bueno, sí.
Sí?
Sí, però això te motiva per...
Per si en algun moment un ha de posar els peus a terra i dir, escolta'm. Ei, que jo vinc de Lleida, que treballava, que tot això és molt bonic, però...
I has d'estar, eres conscients amb una il·lusió, vamos, jo estava... Després sortien coses que dius, no pot ser, pues, unes mansions que... n'hi havia unes vinyes a Bordeus que no es va comprar en una fira d'art, no es va comprar tota la col·lecció, 10 obres, i estaven exposades a la sala de cates i era bueno, dels vins més famosos de Bordeus.
De Bordeus.
I a la sala de cates on feien les presentacions hi havia un mural de 6 metres i bueno, hi ha cases molt d'això que sortien programes d'aquestes de mansions, sortien quadres meus i me demanaven permís per poder-lo publicar i jo a tot això me semblava, dic, bueno, què em pot passar això? Sí.
Vist així, com és el món de l'art? I si s'assembla allò que tu podies tenir al cap, el món de l'art en referència a tot això, eh? A tot el que l'envolta.
Home, el món de l'art és molt bonic, és, però és complicat, has de treballar molt i bueno, n'hi ha sempre un... A part de tot això que es veu, pots dir, es veu molt bonic, però també n'hi ha seues parts també que a vegades són, no són tan positives tampoc. Te trobes de tot, n'hi ha galeristes, n'hi ha persones ja que te volen ajudar, n'hi ha uns altres que te van posar en pales de rodes també.
Des d'un primer moment vas pensar en un marxant, en algú que t'ho portés...
Sí, vaig tingut alguna exclusiva, perquè al principi també, com que no saps...
Dic per si un pensa,
estàs,
dius, mira,
estàs en un món que no saps com funciona.
Exacte.
I llavors tens una il·lusió que va funcionar molt bé i, pues, bueno, pues, fem una exclusiva per 5 anys a tota França, o que sigui. I després tot això, quan les coses tot va bé, és igual que un matrimoni, però quan les coses comencen a anar, que no van tan bé, no malament, però no van tan bé, llavors tot ja són...
Pegues.
Quan no funciona ja són coses i llavors estàs lligat molt. Si tens una exclusiva, si tens en una galeria... Avui en dia no treballo en cap exclusiva amb ningú. Treballo en una galeria a Miami, una a Nova York, a Hamburgo... Bueno, la d'Hamburgo se va traslladar a Sant Sebastián. Berlín, 2 galeries, una a Potsdam, una altra a Berlín, a Barcelona i aquí a l'estudi. Vull dir, i a part que n'hi ha gent col·laboradora que me demana obra. Però no tinc cap exclusiva, no tinc cap compromís. El que vulgui que... Treballem així, si vols l'obra, li preparo, no hi ha cap problema.
Anar per lliure...
Ara més recentment aquí a Sitges, en una galeria, Corner 4 Art, del Sergio i Maffer, les seves dones, 2 persones encantadores, i estem treballant ara amb ells, amb una altra línia de subhastes, i també paral·lela, però molt interessant, que jo desconeixia també. Tota. Mm-hmm. I així, i després... Bueno, la idea nostra i la il·lusió era tenir el local nostre.
Aquest petit local
te pregunta, estàs allí, sembla que estàs venent, qui és l'artista? Jo. I te se queden mirant i bueno, estàs l'artista, aquí estàs. Diu, sí, home, sí, perquè m'agrada conèixer el públic i l'agraden. I passen molts artistes, per allà tenim el poc temps que portem aquí a Sitges, tenim una bona relació amb el Blesa, el Fontetaja sempre passa per allà, nos saludem, con la Galeria Autàfrica, los de Ágora també els coneixia fa molts anys, vaig fer una exposició aquí a Sitges.
Amb la senyora Pia,
sí,
l'Ágora 3.
Amb el seu fill també, molt majos també. I bueno, i ara, pues, ara funcionem així.
D'acord. És bona per lliure?
Bueno, per lo menos estic més tranquil, perquè el món de l'art és molt... També hi ha gent, el que diuen, gent molt bona, però...
Gent que ven fum.
Molt pirateo, també.
Ah. Acabaremos.
No sé si, gent, no gent sé que... si ho puc dir per aquí. Que...
No, però... no ets el primer que ho diu.
No, n'hi ha molts que desenganyes molt. De...
Gent que ven fum.
Sí. Ven fum i quan té... I, bueno, anècdotes tindria un 40.000 per explicar.
Està clar.
De coses que no han sortit com han de ser i que te diu un blanc i no és blanc... I galeries que bueno, te poden demanar de tot i obres i te posen a dalt de tot i les exposen i si no es venen en 2 setmanes o 3 se'n van cap al traster
i
no es ven i què passa i no, has de tenir molta compte perquè...
Ens ho deies abans de començar, el món s'ha accelerat amb tot. Vaja, quan parlem de llibres amb la nostra llibretera particular ens diuen que els llibres tu els tens a la taula. I si al cap d'una setmana aquest llibre no s'ha mogut, en veu un altre al darrere, perquè és que no hi ha temps.
Va molt...
Això va així també en el món de l'art?
Sí, també funciona així. Va molt ràpid tot i és el que diem, el temps passa volant i la gent, doncs, bueno, n'hi ha molts interessos i si no te funciona la teva hora, doncs han d'anar a buscar un altre artista. I...
O sigui, com treballa un artista que ha de saber o ha de ser conscient que si a la primera no... Si la primera no funciona, difícilment funcionarà després. Això...
Sí, més o menys ja tens la galeria en què treballes i el tipus d'art que estan exposant. I ara pues, tinc molta cura també en dosificar molt l'obra. També, vull dir, si me demanen 4, el que sigui, pues, dono una. O... Tampoc no me faig les il·lusions que tenia abans de dir, venga, nos llancem aquí 4 obres. No, 5. Quan me proposen coses me les penso... Sí que són positives també, sí. Perquè me proposen fires, i és lo... i va molt ràpid tot, perquè quan...
Sempre hem preguntat pel mètode de treball. Ets molt prolífic? Ets aquells pintors que són capaços de grans produccions?
Sí, puc fer, sí. Treballo tota la
setmana. Allò, l'ofici...
L'ofici cada setmana m'he de posar, perquè per sort tinc molts compromisos i sempre estem actualitzant l'obra. No pots posar una obra que, i la penjo aquí fins que es vengui.
És que anava a preguntar per això. Allò, fins a quin punt, quan un és tan prolífic, pot caure... No sé si dir, en aquell parany que sempre ens diuen els pintors, Déu-nos en guard que et repeteixis, que tinguis la sensació,
sí, clar,
que vagis fent el mateix i que no avances, sí, i ho fas perquè saps que a la gent li agrada, però a la vegada tu vols o voldries fer una altra cosa i encara no pots. Això deu ser complex de gestionar.
Sí, jo tinc molta obra també, de fa temps, de fa anys, que l'he fet en el seu moment, en la il·lusió, que pensava que aquesta icona o el que sigui, pues, no s'ha venut, perquè sigui, pues, no ha tingut el seu públic. Jo pensava d'una manera, vull fer alguna cosa més, no tan icònic, més profundir una mica més en pues, bueno, donar sempre un concepte, una imatge... I no s'ha venut perquè sigui, té moltíssima obra, però aquesta obra, pues, bueno, se queda, la deixo allí i ja, pues, algun dia. I sempre vas veient la idea de lo que es va venent, sempre.
És que és el que anava a preguntar.
La deixo, i més o menys te vas guiant per aquí. Un galerista te demana, vull obra, ja sé, la línia que ell vol, més o menys, ja ho sé, la que és. L'altre vol aquesta línia, l'altre l'agrada més, tipus street art, més tipo, pues, no sé, digues, tipo Basquiat o tipo més Artur, vull dir, sempre has d'anar jugant una mica de... que no repetite tampoc molt, perquè tampoc les obres faig una sola, no faig cap més, i vull dir, però...
Un arriba a saber què agrada, quins temes agraden? Quan parlaves abans de personatges icònics o no?
És molt difícil. És molt difícil perquè a vegades penges coses o alguna, un client envia'm imatges de, i m'agrada aquesta. I diu, com, sí, perfecte. però és que n'hi ha gent per tot, el que digues. Gràcies a Déu, n'hi ha gent per tot, per l'art, perquè tothom, tot tipus d'art, de cine, de tot, de teatre, de literatura, de tot. O sigui, n'hi ha gent per tot, i això és bo, perquè no tothom li ha d'agradar el meu. Pues n'hi ha moltíssima gent que no li agrada. Això és, que això pues, bueno, lo pinto jo, això pintat, però vull dir, és, però gràcies a Déu, n'hi ha gent per tot.
Has fet servir ara un concepte, que és el de l'street art, que segurament, quan vas anar a Nova York l'any 2001, pocs en parlaven. I ara, en canvi, molts en parlen.
Sí,
evidentment, hi ha hagut noms que han posat aquest concepte.
Van començar, jo quan vaig començar eren 4 de street art. Sí que hi havia molta gent que pintava al carrer, això, però a exposicions i a fires d'art.
Perquè com podem entendre el concepte, això, Manuel? Quan diem street art, això no és estrictament pintar al carrer,
és,
tot i que, òbviament, sí, neix d'allà.
Diguéssim, és la pintura, el mural que podries fer al carrer, però fer-lo en tela. Donar, pues, jo sempre procuro, és com si tinguessis un bocí de paret dins de casa teva pintat amb una tela, li dono la textura de, inclús, pues, abans, pues, agafava, pues, cartells del carrer, els trencava, quan feia el Villeglé, pues, trencava i feia una textura com si fos el carrer i després pintava com un grafiti.
A la manera de mig collage, també, amb materials diferents.
Sí, treballo molt en collage, pintura i textures molt... molt d'això, amb molta pintura i moltes capes de pintura.
I dèiem, esperant, evidentment, que hi ha hagut noms que han posat aquest street art.
Sí.
No sé si dir, en el màxim de popularitat i no sé si també el màxim de valor.
Sí, no, n'hi ha artistes, es va, sí, n'hi ha, pues, actualment, bueno, n'hi ha moltíssims, ara n'hi ha moltíssims, perquè és el que diem, abans anaves amb una... en una fira d'art i quan anàvem nosaltres a Estrasburg mateix estava jo sol, eren dos, un matrimoni francès que eren coneguts, també eren, estaven exposant junts amb el mateix galerista.
I vostè què fa?
I els altres tot era, pues, bueno, més figuratiu, molta fotografia, però és que ara n'hi ha 40.000.
Com contemples des de la teva posició un èxit com ho sé, ara ho deies, Banksy o Basquiat, o artistes així?
Artistes així, pues, bueno, és el que diem tots, en la seva... en la seva època, quan van començar, pues, eren artistes que bueno, veure el que pintaven en aquella època, pues, eren, pues, bueno, com li va passar a Van Gogh i tots, que al final que ells no van aprofitar el seu treball, i ara s'estan pagant barbaritats per un Banksy, per un Basquiat, l'última obra que em sembla que es va subhastar 100 i pico milions, una obra de Basquiat, i bueno, no n'hi ha, i bueno, amb un èxit rotundo.
Té sentit, això?
Bueno, suposo que la gent que té els calés i que té el poder vol tenir algo que, suposo, dic jo, no sé, la mentalitat de...
Ho dic per si a vegades des de fora, això també té un punt, vaja, té un punt d'exageració, d'esnobisme, de sobrevaloració.
Jo crec que sí, però suposo que és avui en dia com tot, és la competència de la gent que està dalt de tot, pues bueno, que vol tenir algo més que, no sé, suposo que l'altre, o no sé com deu funcionar, perquè quan se paguen aquestes barbaritats per uns quadres, primer, clar, l'artista ja no... Ja no és viu, ja no vol pintar més. Vull dir, les quatre obres que hi ha, n'hi ha molts museus que les volen tenir, n'hi ha molts col·leccionistes privats, suposo que n'hi ha gent també.
O fins i tot aquell banc sí que es va autodestruir.
Sí, se va autodestruir quan d'això se va pujar el valor a 200 milions. Però això és que jo no l'entenc, però bueno, ojalà ve algú i me trenca un quadre.
Ara segurament algú a casa seva deu pensar, i gràcies a Déu que un artista diu no ho entenc, perquè és que costa d'entendre això.
No, costa molt d'entendre.
Aquestes accions, aquestes, que segurament formen part també d'una concepció de les coses.
Igual que hi ha artistes boníssims, molt bons, i no pugen, pel que sigui, o la seva obra, és que l'art també és, bueno, és el punt de mira, és molt relatiu, de la gent que ho mira i de tot una mica. Màrqueting, el Barsi té molt màrqueting, suposo que el fotògraf que tenia el Barsi pues, també ara pinta, el Brasca, no? També pues, fa uns treballs impressionants, sempre en l'ombra d'ells, però molt semblant al que, uh-huh, que feia ell. I, bueno, i després pues, moltíssims artistes que també pues, bueno, te van miren la teva obra també i pues, bueno, te segueixen una mica de...
Qui t'ha inspirat? Si és que tenies alguns referents quan... Oh. És a dir, després d'aquesta anada a Nova York en què va ser un impacte veritable, després com ha anat evolucionant i a partir de quins referents, si és que hi han estat...
Home, ara el més que res és el que dius, estàs pujant al tren que va en marxa i corrents, i ara pues, vaig sobre la marxa, vaig treballant sobre els projectes que tenim, sobre una mica sobre l'evolució, sempre mantenint la mateixa línia, el mateix ordre de treball, això sí, fer-me pues, a la teua idea, i sempre que no vingui un i digui pues, vull que me pintes això, vull que me pintes l'altre, vull dir, sempre mantenint la teua línia, però bueno, dins d'això pues, t'has d'anar movent una mica sobre pues, bueno, els temps, els clients que tens, els projectes, cada dia te surten coses noves, ahir ens van proposar també una fira per a l'octubre, i bueno, t'has d'anar sobre... Avui igual ve un i me proposa, jo què sé, o vull això, o prepara'm això.
Existeix la inspiració? Bueno, o quan, quan un penca tant...
L'inspiració t'ha de venir, el que t'ha d'agafar el taller, Picasso t'ha d'agafar el taller. I has de fer 10.000 hores de treball, si no... I com deia l'altre dia, pues bueno, el talent és un 10%, però el 90% és treballar cada dia.
És que tinc aquella sensació que en Joan Moneu Pajares és un home molt, molt pragmàtic en el sentit d'això és treballar.
Jo he treballat
tota la vida i per tant ens podem aquí trencar el cap amb si m'inspiro, que si em baixa l'esperit sant, això res de tot.
Això no existeix. Bueno, per mi no.
No, per això t'ho pregunto.
Jo cada dia me poso la mateixa hora al taller, estic 5 o 6 hores i a vegades m'ha de venir a buscar i ja anem a sopar ja que...
Quina hora t'hi poses?
Normalment me poso ara per les tardes, però de 4 fins a les 9 a les 10.
Millor que els matins? Has estat sempre...
Sí. Millor que els matins per la tarda, els de matins faig una altra cosa també, i a la tarda ja me poso de valent i si són 6 o 7 hores són allí pim-pam. I bueno, m'agrada fer coses noves, i no va, a vegades dius es que pues, si aquesta la vas penjar aquí a l'estudi fa 2 setmanes, bueno, pues és que potser està molt vista, fa una altra, i sempre tinc una rotació.
Com acostumen a dir els que es mouen en aquest món, ets home de dibuix o de pinzellada?
Bueno, De pinzellada.
De pinzellada.
Més que res d'espàtula.
D'espàtula, eh?
Espàtula i pinzellada, perquè per fer les textures sí. aquestes sí que tots els dibuixos, les icones i tots els he de fer amb pinzell, però sí, de dibuix no, fatal.
De dibuix no?
Fatal.
Fatal?
Fatal.
Qui vegi aquestes obres veu les obres d'algú que diu que de dibuix fatal.
Bueno, se pot millorar. Home,
es pot,
home
és clar, quan, que tot es pot millorar, però vull dir...
Jo quan ve al Fontetaja i veig aquesta digestió...
Ja.
És un, pues, jo per mi, claro, jo faig com a plantilles també, moltes vegades...
Sí, l'esbós inicial...
Exacte, i després utilitzo molt l'esprai també. Ahà. Treballo amb esprai, amb espàtules, amb pinxells també, i després molt, sempre adornant tot amb molt collage.
Has estat un home autodidacta?
Sí. Sí, perquè no vull també... Ni he anat a aprendre, ni vull aprendre perquè, bueno, suposo que...
En algun moment ho vas plantejar, no? Tu vas plantejar allò de dir...
No, les tècniques sempre les vaig evolucionant, fent molta pràctica, si t'equivoques moltes vegades, tornes a començar, aquesta textura no m'agafes, pues a veure com la puc fer, pues jo què sé, amb dissolvents, amb dos tipus d'acrílic, amb sintètic...
Ho dius d'una manera com si...
Investigant sempre.
Com si tinguessis un cert recel a dir, si vaig a alguna escola o vaig a algun lloc, tindré, no sé...
Tindré la idea de que m'està ensenyant.
Exacte, no podré desenvolupar la meva pròpia personalitat.
No he anat mai ni a dibuix, ni a pintura, ni... I així com molta gent m'ha dit, pues, bueno, a veure com ho fas això, ensenya'm el que sigui. No, tu treballa, ves practicant, i te sortirà. M'ha sortit això, mira, a vegades te surten, estàs treballant i surten les coses de casualitat, perquè tenies pressa i no has deixat que s'aixugui la pintura i has pintat a sobre i s'ha craquelat o ha fet una textura que diu, mira, i pues bueno, és el que dius, quan portes ja tants anys, i tantes hores,
tantes experiències,
i ja portes 10.000 de Picasso més encara, i més, i per sort, pues, moltíssima obra, quasi... que portem 600 o 700 obres fetes. Sí. A França...
Suposo que repartides per...
Per tot el món. Per tot el món enviat. Bueno,
o sigui que haig d'entendre que fonamentalment no et deu saber greu un quadre se'n vagi de l'estudi encara que diguis, ostres, que bé quedat això.
Sí. No et sap greu. N'hi ha moltes que dius, hòstia, aquesta obra de... El que passa que tinc moltes que les he tingut una pressa i molt, i per sort...
Per això t'ho pregunto, per si d'alguna manera hi ha hagut al llarg de tot, que sí, diguem que sí.
Però has de treballar, fas per això, i si ho fas és perquè la gent ha de gaudir també de la teva obra. Si a algú li interessa, doncs saps que estaran... Són moltes obres, però la majoria les tinc... Bueno, les que he pogut vendre jo i d'això, doncs...
Controlades.
I moltes obres molt bones les tenen amics meus, que no s'han comprat d'obres, i al principi comencen com a clients i després acabem com a amics.
D'acord. Fa un moment assenyalaves aquesta imatge de persones que s'acosten a l'estudi, que els crida... Què creus que crida l'atenció d'aquesta pintura?
Pues,
a petits, a grans, a tothom en general, què crida l'atenció?
Sí, no li agrada, i nens petits entren molt i se queden.
Exacte.
Primer per les imatges, molt color, és un tipus d'obra molt atractiva, molt fresca també, i l'agrada moltíssima gent, per lo menos, claro, no, si no es fixem als que no
entren, clar.
Entre, claro, n'hi ha molta gent que passa d'allà.
Però és cert que té un poder d'atracció, no?
Sí, el color, els icons també, pues, pintar un John Lennon, una Marilyn,
o l'Amy Winehouse,
o l'Amy Winehouse, que hi fa molts, que sempre a vegades dius, te repeteixes, però és que són icons, la gent és que te'ls demani. És que...
Sí?
Sí.
És una de les més demanades, l'Amy Winehouse?
Sí. Amy Winehouse, Marilyn, he fet que a vegades diu, bueno, però és que...
Ostres, Marilyn, quantes vegades deu estar reproduïda en Marilyn Monroe?
Marilyn Monroe, és increïble.
Clar que suposo que sense Andy Warhol tampoc la tindríem aquesta alçada, no?
I Basquiat, he fet moltíssima obra de Basquiat, moltes. Sempre canviant, lo faig sempre la seva imatge... i alguna pintura, sempre lo faig amb un sistema com un homenatge. No és com dir la còpia, si no vull copiar el Basqui, no puc copiar ni d'això, però sempre com que m'agrada és un homenatge. I la gent l'agrada tenir una obra, i quan faig formats de 2x2 o 160x180, que són els que més m'agraden a mi treballar.
Que són aquests formats ja més aviat grans.
Són formats que t'ocupen tota una paret, uh-huh. I quan veus una imatge així, el colorido que tenia Basquiat o Warhol, que he fet molta obra, també n'hi ha... vaig fer tres obres grans, que és bueno, a la Fira de Nova York, i estan al Museu d'Atlanta. Tres, una de Bono, Déu dos, era una col·lecció de Warhol i de...
Clar, és que són icones, eh?
Són icones de...
Vas dient noms i tothom
Luther,
té...
Martin Luther King. Eren, i a més, les tres eren tres figures en negre, tot en negre i blanc, tot. I, bueno, el tipus de... com una plantilla de... I ja estan al Museu d'Atlanta, estan en un museu.
Oli, acrílic?
Acrílic.
Acrílic.
Acrílic. Sí, perquè jo utilitzo pintura a quilos, a formes grans.
I oli a quilos, per descomptar que no.
I oli a quilos, tu ets ja,
ja
no...
Ja. Però l'acrílic suposo que també té aquesta potència de color,
sí,
aquesta força.
Sí,
de...
té molt color. L'acrílic, avui en dia n'hi ha molts tipus de pintures, és més, això que te fan... I pots fer, hasta, bueno, en la gamma de colors que hi ha, i treballes, jo treballo molt agraït i te donen molta vida.
Mm. Una de les qüestions més complexes. Què passa quan algú pregunta pel preu? I sobretot, ja ho dic en el sentit més genèric, com es valoritza una obra? Com es posa un preu? Això sí, des del punt de vista d'artista, t'han aguitejat molt o no al llarg dels
sí,
anys?
Sí, home, els preus ja comencen... Doncs, bueno, quan comences amb una galeria, ja més o més tens un preu que mitjà... I bueno, a partir d'aquí, pues, bueno...
I fins a quin punt cal renunciar o no a determinades
claro,
coses?
Després és també, el preu és molt relatiu també, però sempre tenim un preu molt mitjà, i més aquí directament nosaltres a la galeria, perquè, pues, bueno... Però quan van començar a França era un altre nivell, i a Nova York, claro, els preus anaven... Els preus de França a Alemanya no és el mateix que treballar aquí a Catalunya o Espanya. Llavors, pues, bueno, te vas adaptant una mica al preu. Però bueno, el preu és molt relatiu. Una persona li demanes,
pregunto,
li demanes tant i lo veu, n'hi ha gent que entra, oh, pues que bien, lo troben està barat, i n'hi ha gent que lo troba caríssim. Llavors sempre has de jugar una mica pues, amb ell. El que no volem és que ningú marxi si li agrada una obra, que diu, que n'hi ha gent que te diu, és que no puc pagar, és que no puc pagar més, o puc pagar això, però és que m'encanta l'obra, que sigui.
O sigui que a vegades on sí. No arriba la butxaca, arriba
sí.
La il·lusió.
Sí.
Si hi ha un comprador amb il·lusió...
Sí, sí, vamos. N'hi ha molta gent que la il·lusió el sol veu la cara que d'això, diu, com no s'ha de portar l'obra. Te sap estar greu.
A Forres treballa diferent que aquí?
Sí.
El en
què? Que jo físicament a fora, doncs... Pues,
I que poses no pocos pesos.
Claro, poco, no estic, vull dir, m'he de fiar, pues, bueno, que te diu el galerista o la persona que té l'obra amb el seu poder, i és el que... Has de confiar en el que et diuen ells, i bueno, i és el que dius, te trobes de tot, però bueno. L'obra és a la galeria Miami, estan en un portal d'internet, i bueno, amb uns preus, el que passa, i pues, bueno, la gent, pues, el que diuen després... negocien el preu i bueno, és un altre... Però bueno, al final de tot és tu el que tens l'última paraula.
L'altre dia ens preguntava, però esclar, entre veure un quadre a internet i veure l'estudi, bueno. Com ho fem això? Perquè esclar...
Sí, ahir me va passar un cas.
Et va passar un cas?
M'han trucat d'uns alemans. Diu, és que no he vist no veig l'obra en directe. Diu, home, pues l'obra si has vist més o més, clar, ves la fotografia, la ves en petit, no veus la textura. Diu, home, si t'agrada, jo l'únic que puc fer... t'envio l'obra perquè no té res a veure quan veus un format
és que gran,
i veus
clar.
Una fotografia petita dius, hòstia, sí que m'agrada, si no coneixes l'obra de l'artista, que ja saps més o menys com treballa, no t'ho pots imaginar. A més, pues, bueno, n'hi ha la confiança aquesta, diu, pues, bueno, te l'envio, si no t'agrada, pues, me la tornes i ja està, jo que sé, no estic putint. Ahí li vaig dir amunt i sí, se va quedar, diu, sí, a més sí, no hi ha cap problema, t'envio i fas si t'agrada, quan t'arribi t'agrada, te la quedes, fas el pagament.
O sigui que va funcionar la noblesa i l'honradesa aquí.
Sí, sí, a vegades.
Per això ho dic, perquè te l'envio, te la mires i si no me la tornes.
Home, venia d'una persona també que
ja tenia ja referència.
Que ha estat aquí de vacances.
Però ho dic perquè ens deies, clar, internet ara ha pres molta importància, però és evident que aquella visió de l'obra física...
Sí, no, no,
No es pot substituir en res.
El que passa és que aquesta persona ja tenia uns amics que havien passat per una fira que van fer a Colònia i després han estat aquí de vacances la setmana passada i han vist l'obra i tot i a més o menys tenen una idea. Llavors pues, aquesta li va explicar a l'amic, però l'amic encara no tenia molt clar.
No tenia molt clar. No. En algun moment et veus tornant a la figuració o no?
No. Crec. No, perquè és que ja no. Ja com el que diu, avancen els anys i has de córrer molt per a vegades dius, hòstia, és que no pares, és que pintes tot el dia. De... Bueno, és que si tingués ara 35-40 anys, pues me lo pendia, però ara, per sort, m'empenyen i he de fer coses, sí, i després m'agrada, disfruto molt pintant. I, bueno, i ve que tot va funcionar, que la gent li agrada l'obra, estem contents, pues,
però veritablement estàs fent allò que t'agrada.
Sí, 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 això sí. Sí, sí. I ara, bueno, estem pendents ja de traslladar-nos de Lleida aquí a viure aquí.
Vaja.
I aquí ja serà, pues, ja més, tot més tranquil i més...
Perquè ara la vida és a cavall entre Lleida, sí, Sitges, Ribes, i això és una barreja de...
Tres dies al tallar i quatre dies, tres dies sí, aquí, corre cap aquí, corre cap allí, dos cases, dos feines.
D'acord. I suposo que entre Lleida i Sitges res a veure.
No, res a veure. Sort que passem el cas de setmana aquí, perquè allí entre una cosa, entre... Yeah. Entre una cosa i l'altra és
molt... La intenció és venir a viure aquí?
Sí, la intenció és...
La intenció és venir a viure aquí?
Podria, jo crec que serà ràpid.
Quan veu ficar els peus per primer cop a Sitges?
Home, jo a Sitges fa molts anys, ja fa 30, quasi 40 anys que venia estiuejant aquí, venien. Sempre m'ha agradat, aquí, quan de Lleida, d'això no venia ningú, sempre venien nosaltres. Ja m'hi va enamorar sempre, perquè havia molts artesans, llavors havia molta artesania, havia els pintors, aquí, sí, sí, el passeig.
Estàvem parlant dels pintors al passeig.
La galeria encara, d'això, i era una cosa que, clar, sorties de Lleida, arribaves aquí, i dius, bueno, això...
Què és això?
Estem a 130 quilòmetres, i és un altre món.
Bon.
I després, bueno, tot, la cultura, els Sitges és, bueno, és molt bonic, l'ambient, tot. Tot en general, la barreja que hi ha de...
Tot i que ens deia abans d'entrar, hi ha menys galeries,
sí,
no és cert?
Sí, sí, això sí, és una desgràcia, perquè és el que diem, el món de... en tot, el món de l'internet. També després, pues, bueno, obrir una galeria, pues, també el cost és molt important, també els lloguers són molt alts, també...
És... Això no, Lleida, mantenir... no és Lleida,
no és Lleida, no.
No sé què valen a Lleida els locals, però em sembla
però que
bastant menys que aquí.
Has de currar molt, i després també te trobes aquí que l'hivern també és llarg, aquí també no n'hi ha tant, però bueno, l'has de mentalitzar, has de treballar en tot l'any. Nosaltres, pues, tenim l'avantatge que podem treballar aquí a l'estudi, i després, pues, per fora, i és el que... Està a treballar, està tranquils i anar fent sense molts problemes.
Està clar. Una qüestió final. Quan està obert el taller? Per aquelles persones que passin per allà diguin, bé, doncs jo vull entrar.
De moment, el cap de setmana.
El cap de setmana.
El cap de setmana.
Això és divendres, dissabte i diumenge?
Divendres, dissabte i diumenge. El cap de setmana estem oberts i, bueno, tot el que vulgui passar,
doncs,
seran benvinguts i molt feliços de poder atendre.
Si vostès volen veure què hi ha darrere la porta de la porta Charles Chaplin i Jackie Coogan, El Chico, al taller d'en Joan Manuel Pacares,
hi ha un treballador de l'art, un currante.
Hi ha un treballador, un currante,
currante de l'art, no un artista.
Joan Manuel, gràcies.
Gràcies a tu.
Sort com anar al futur.
Gràcies per la teva invitació i per...
Ja saben alguna cosa més d'en Joan Manuel Pacares. Tornem de seguida.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Bé, doncs ja veuen que la història d'en Joan Manuel Pajares és la història més, com ha dit al final, d'un treballador, d'un currante, que no passa allò de l'artista situat en un àmbit superior a la resta. Una carrera artística que va començar de debò quan tenia 40 anys. O sigui que... Vaja, que era una afició que li agradava, però més enllà de l'afició que li agradava, aquesta visita als Estats Units a Nova York l'any 2001 li va canviar la vida, i a partir d'aquí aquestes obres que poden veure vostès en aquest petit estudi que està situat a la Davallada, altre trosset de la Davallada, aquesta porta blava amb les imatges de Charles Chaplin i Jackie Coogan a El Chico, i a partir d'aquí doncs Amy Winehouse, com ha dit Martin Luther King, Marilyn, alguns dels personatges icònics del segle XX i amb aquest estil de l'street art que tant agrada, i amb una feina imparable que les xarxes socials han amplificat. En uns minuts, les notícies en connexió amb Catalunya Informació. Després saludarem algun dels membres de la mitjana de bastons. En Pito Valera conversarà amb en Rafa Morillas, amb el cap de colla, i amb alguns dels membres de la mitjana de bastons, que faran l'ofrena a l'ofici de Sant Bartomeu. Fa 5 anys van fer l'ofrena a l'ofici de Santa Tecla. La colla ha fet 40 anys, no és l'única colla dels 40, saben que les gitanes aquest any també en fan 40, saben que els moros també en fan 40, o sigui que els aniversaris van caient, la vida va passant. I després el temps de les Sitges a les xarxes, amb alguns dels temes que han format part de l'actualitat sitgetana a les xarxes socials, tot i que des del punt de vista del folklore, la Festa Major de Vilanova ha estat l'especialment protagonista a les xarxes socials aquesta setmana. Per tant, són les 11 del dia en què tornaran a trobar avui divendres, demà dissabte, passat demà diumenge, les paradetes de Festa Major, i de cara a la setmana que ve, una xerrada de Festa Major al Janios. Xerrada el dia 15, l'estat de salut de la nostra Festa Major. En uns moments expliquem qui hi haurà en aquesta xerrada, però ens sembla que us pot interessar. Tornem en 5 minuts, fins ara.